El 2 de juliol és moltes coses. Per a molta gent són vacances o vacances gairebé a tocar. També és calor, platja i festa major, però si hi ha un so, millor dit, una veu que ens situa perfectament al mes de juliol és aquesta.
¿Qué etapa se está sacando de las piernas antes, Lec? Yo creo que ante una cosa así, Pedro, uno solo puede levantarse y aplaudir, ¿eh?
Efectivamente.
60 kilómetros en fuga, histórico lo que está haciendo este corredor en el Tour de Francia.
És la veu de Carlos de Andrés, periodista esportiu, gran coneixedor de l'esport del ciclisme i veu de les grans cites com el Tour o la Vuelta a Espanya a Televisió Espanyola. I, sobretot, patrimoni sonor de milions d'amants del ciclisme. Bona tarda, Carlos d'Andrés.
Bona tarda.
Que em fa una mica de cosa sentir-me, eh?
No, home, no. Després de tants anys, des del 2000...
És curiós.
Sí que m'has dit que la meva veu, quan em sento, no és ben bé la meva, és una mica més aguda que no pas la que jo...
Sí, ara m'ha tornat a passar, no? Quan em sento així gravat, tinc la sensació, i molta gent m'ho diu, que tinc una veu un punt aguda, però jo quan jo em sento a mi mateix no ho noto tant. Potser també és el moment aquest més de passió, no sé.
Però tu saps que quan passin molts anys i ens posin fragments de les narracions teves i del Perico, ens portarà al lloc aquell estiu, aquell juliol, no?
Sí,
amb tota la gent, amb tots els ciclistes que han passat i que tu has vist i que has narrat, perquè ja en són molts des del 2000.
Sí, home. La veritat és que és un plaer, no?, sentir aquestes coses i... No, tampoc no sóc una persona que em plantegi molt aquestes coses, no? Vic una mica més el dia a dia, no? Fins i tot alguna vegada... Recordo ara l'any passat, així parlàvem un moment amb la meva dona, dic, ostres, no sé, arribarà un moment que potser ho hauré de deixar, no? Bueno, algú decidirà que ho deixi, no? Però saps què passa? Que de moment m'ho segueixo passant molt bé amb el que faig, no?
És una sort, no?
I llavors dius, bueno, sí... No sé, és veritat, no? Quan jo he fet ja 30 voltes a Espanya, 30 tours, dius, sí, perquè vaig començar molt jove, no? I dius, bueno, sí, un dia s'acabarà, no? Però no ho sé. No.
Però és que falten pocs dies pel 6 de juliol, que comencen les 3 setmanes del tour. I clar, la pregunta és obligada. Portes, m'has dit, 30 i escaig voltes, i de tours també en portes moltíssims. Com es viu, des de la teva edat, un tour que has fet tantes vegades, que has preparat tantes vegades? Hi ha il·lusió o hi ha un punt ja de dir, bé, no ens hi va tant la vida, agafem un punt
mira,
de distància
tota
i professionalitat?
A vegades és una mica cíclic, no? Jo, per exemple, sempre reconec, jo he estat 8 anys director del Teledeporte, i clar, reconec que hi ha un abans i un després d'això, no? Quan a mi em van oferir el càrrec de la direcció del Teledeporte, vaig dir, bueno, val, però jo no vull deixar de comentar el Tour i comentar la Vuelta. Això amb els anys comporta molts sacrificis, no? Perquè compaginar la direcció d'un canal amb una feina d'un mes, clar, això vol dir que tu acabes el Tour i l'endemà estàs treballant, o acabes la Vuelta i l'endemà estàs treballant. Llavors, va haver-hi un moment, potser en aquells anys, potser cap de la meitat, cap al final, que, ostres, em començava a fer molt dur, no? Però clar, un cop vaig deixar aquesta responsabilitat, ostres, et reactives, no?, i tornes a disfrutar molt més de la teva feina, perquè l'abans i el després és molt diferent, no? Clar, si tu acabes el Tour i te'n pots anar uns dies de vacances, doncs, home, és molt diferent que si l'endemà estàs tancat en una oficina i en una feinada, perquè a més a l'estiu estàs planificant, no?, o ja quasi bé hauries d'haver planificat tota la temporada següent, no? Llavors, jo crec que és l'únic moment que potser...
Que se't va fer pesat.
Sí, o que potser fins i tot no vaig tenir el nivell que jo m'exigeixo a mi mateix, no? Però després, la veritat és que ho he recuperat.
De quins ciclistes hem d'estar pendents a aquest Tour? Acabat el Giro fa molt.
Jo crec que al final ara de moment dels de sempre, no?
No hi haurà
sorpreses.
Bueno,
de fet, quasi més que ciclistes diríem de quin equip, no? Que seria de l'Ineos, no? Perquè tenen els dos últims guanyadors, Froome i Thomas, no? Però, escolta, evidentment, ciclistes espanyols aquí, el mallorquí, l'Enric Mas, el Marc Soler, ho han de fer molt bé. És cert que el Marc Soler en l'equip que està i anant de líders Quintana, Landa, doncs ho té més difícil, no? Però jo crec que són aquests, el Dumoulin, que va tenir que retirar-se del Giro, serà un corredor aquí molt competitiu, però jo crec que hi ha un equip dominador que per mi és un dels problemes que té en aquests moments el ciclisme, no? Que hi ha un equip que a nivell de pressupost doble qualsevol altre equip, i això fa que tingui un nivell de corredors que realment els altres equips és que és difícil que competeixin.
Clar, és que el Tour de l'any passat va guanyar el que suposadament era un gregari, Geraint Thomas. Qui té més pasta és el que guanya el Tour? Pot haver-hi sorpreses?
O sigui, jo crec que la diferència està que si tu, no sé, parlo per parlar, però si ja tu competeixes, hi ha una sèrie d'equips que tenen un pressupost de 15 milions d'euros, de 17 milions d'euros, de 22 milions d'euros, bueno, doncs entre 15 i 22 potser pots competir, però si tu competeixes entre 20 i 40, si tu trobes a la sortida del Tour amb un equip que té 5 o 6 corredors que sumen més que el pressupost de molts equips, és que és molt difícil competir. És a dir, si tu poguessis pagar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a no sé qui, a no sé quantos, tal, realment seria competir. I de fet ja passa una mica, no? La Lliga Espanyola, realment, si no la guanya el Barça o el Madrid, doncs és una mica estrany, no? Però el ciclisme s'està donant aquest efecte, que és que realment, clar, et trobes amb un equip que arriba aquest any amb tres potencials guanyadors, però amb altres tres corredors que tenen un nivell que els altres equips serien líders.
Això espanta els corredors dels altres equips?
Bueno, ha... els preocupa a l'hora d'atacar, perquè a mi m'ho
expliquen respecte, molt... Per exemple... És a dir, jugar el Logroñés contra el Barça, Copa del Rei, no? Diguem-ne...
El que passa és que en el ciclisme, al ser un esport tan físic i tan de desgast, clar, per exemple, per què el Giro i la Vuelta són més divertits? Perquè no existeix aquest domini. Però el Tour arriba a Ineos, o a Sky fins ara, i clar, té un domini de la cursa que si tu corones els ports més durs amb sis tios del mateix equip i a tu te'n queden un o dos, com et planteges atacar? Clar, on vaig, no? Si encara li queden quatre gregaris en aquests dos per arribar, no? A més, el fet de que Bernal no hagi pogut córrer el Giro, el colombià, per una lesió, doncs encara els hi dona més potencial. Llavors, jo crec que per mi, com a comentarista i com a espectador, avui en dia són molt més interessants el Giro i la Vuelta a Espanya. Ojalà m'equivoqui, que no el Tour de França, perquè és una cursa molt bloquejada.
I ara que acaba d'acabar el Giro, amb un guanyador que tampoc era esperable, no era cap de llista.
No. Jo crec que en aquest cas...
Encara pas, no?
Sí. Que... Bueno, és un bon corredor, però que ningú es podia plantejar si podia guanyar, no? La veritat és que ha sigut molt bo. Jo crec que també la baixa de Bernal va canviar molt el Giro. Dumoulin es va retirar la primera setmana per una caiguda, però bueno, això és l'esport, no? Vull dir, escolta, no hi són, o un abandonat i has guanyat tu, no? I té tot el mèrit, no? Però jo crec que és el que et deia, no? El Giro i la Vuelta són carreres on passen coses. I el Tour no passen coses. I jo entenc que per l'aficionat, a vegades, dius, bueno, perquè és el nom, no? Perquè tenim l'hàbit de consum de Tour de França a l'estiu, que no hi ha altres competicions.
Què li falta a la Vuelta o al Giro per arribar al brillant aquest que és el...
Història i tradició. Aquest és un esport que... No sé si és bo o dolent, però viu molt de la tradició, no? És a dir, si tu dius Tourmalet o dius Galibier... Pues bueno, sí que dir Gavi està molt bé, o dir Estelvio està molt bé, o dir Angliru està molt bé, o Lagos de Covadonga, però la història del Tour, no? I els francesos que hi posen tot, no? I fan una retransmissió absolutament espectacular, amb uns mitjans increïbles. Jo crec que pensar que la Vuelta o el Giro es puguin equiparar al Tour...
Sí. I amb més diners... No és una qüestió
de diners,
és un problema de diners.
És
la tradició, la història,
és la tradició.
Que és un intangible.
Tots els bons volen anar al Tour. Clar, i així és molt difícil, no? Per què? Però per què volen anar? Pues perquè les seves marques ho exigeixen, és l'única retransmissió absolutament mundial que hi ha, no? La Vuelta i el Giro es veuen molt a tot el món, però no arribes al nivell del Tour, no? I el Tour té aquestes dates, fixa't que el Giro coincideix amb el final de la Champions, amb la Vuelta amb l'inici de la Lliga, de les Lligues. El Tour té un espai on pràcticament no hi ha esport. Aleshores, clar, passa a ser un aconteixement que troba una repercussió que als altres els hi costa molt més trobar-la, no?
Tens relació amb els ciclistes? Fa uns anys parlàvem que era relativament fàcil que un periodista, un bon periodista, en aquest cas de ciclisme, pogués congeniar amb el cap d'equip, amb els corredors, fins i tot, entaular-se amb ells, cosa que amb el futbol o amb altres esports és que és realment impossible.
És molt diferent. Gràcies a Déu, és molt diferent, no? Primer, el ciclista és una persona bastant normal, fora de 4 o 5 superestrelles, no? Però, per lo demés, és una persona molt propera, no? No viuen en aquesta bombolla que viuen els futbolistes. Pensa que molts ciclistes, a més, per molt bo que siguis, potser és un poble molt petit on realment entre setmana, clar, tu entrenes, competeixes, viatges, et concentres, no viuen en aquest entorn dels mitjans de comunicació del futbol, no? Que sempre estem allà, que si hi ha rodes de premsa, clar, el ciclista hi ha molts mesos de l'any que està tranquil, no? Jo, evidentment, tinc relació amb els ciclistes, seria impossible no tenir-la, no? Però, evidentment, és una relació molt diferent ara que tinc 54 anys que no quan en tenia 30 o 28, que tenia la mateixa edat que ells, no? I com tu dius, jo crec que és imprescindible i és bo tenir relació amb ells, però l'edat, l'experiència et fa obrir una mica de distància, no? Respecte a ells, que jo crec que després això és molt bo a l'hora de poder parlar i ser més lliure. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón,
salvados a contrarreloj, en brazos... Què fa que un ciclista sigui un super, super classe d'un altre que és excel·lent? Perquè crec que tots els que corren la Volta, el Giro o el Tour són atletes superdotats. Però n'hi ha 10, 12, 8, depèn, o n'hi ha un, que a vegades lidera tota una època, que són extraordinaris. Què fa? Que potser el tenis també seria equiparable.
És que t'anava a dir això, no? Primer que m'ha agradat molt sentir aquesta cançó, que la vaig sentir... Vetusta Morla és un grup que m'agrada molt i...
Ho celebro, no ho teníem preparat.
Però sí, és un grup que m'agrada i escolto sovint. Mira, quan has dit això del tenis, jo sempre me'n recordo una vegada parlant amb l'Àlex Corretja, que és un tio molt empàtic, a més a la manera de parlar, i em deia, diu, és que els 100 primers jugadors del món són igual de bons. Diu, quina és la diferència? Que un és capaç de jugar 3 hores molt bé, l'altre 8, l'altre 12, i en el cas de l'altre dia, doncs, Nadal, és capaç de jugar 2 setmanes. Però en el ciclisme passa una mica igual. Hi ha molts corredors que poden guanyar una etapa, hi ha molts corredors que poden guanyar una clàssica, però corredors que tinguin la capacitat d'esforç, de sacrifici, no solament durant la cursa, sinó de tot el que s'ha de fer abans, de concentracions, reconeixements d'etapes, etc. Doncs hi ha uns quants que ho tenen i altres no, no. A mi, per exemple, una vegada, un ciclista em va dir que ell havia canviat d'equip perdent diners perquè ja no estava disposat a fer segons quins sacrificis, no? D'allò, un mes seguit al Teide o a no sé on. És a dir, hi ha una part... El ciclista sí que és veritat que és una persona que es cuida tot l'any. No és que s'hagi de cuidar la setmana abans del Tour, no? Des de la primera concentració fins a l'última, jo recordo fa anys ciclistes amics meus que em deien que pues, sortien la nit de Cap d'Any, com qui deia, no? De sortir i anar-se'n a dormir tard, no? Doncs aquesta jo crec que és la diferència. Si tu vols guanyar una gran volta, has de fer una sèrie de sacrificis i has de tenir una capacitat d'esforç i de patiment que no, hi ha qui no la té i hi ha qui no la vol tenir. Jo conec algun corredor que hagués pogut guanyar una gran volta, però ell va considerar que, escolta, guanyant 3 etapes de muntanya i tal, amb ella li anava bé i no volia sotmetre's a la pressió que és 3 setmanes de competició, no? És a dir que jo crec que és una mica això, no? I a part, evidentment, hi ha una part genètica de que no tothom té aquesta capacitat de recuperació, no? Al final, el ciclisme és un esport on el que és més important no és la força ni la tècnica, sinó és la capacitat de recuperació, no? Que van passant els dies, i quan queden 3 dies per acabar la cursa et venen les etapes més dures, no? I tu has de tenir aquesta capacitat personal o genètica, no? Per això.
L'etapa, o l'època, més ben dit, del doping ha acabat ja? O no, encara sempre hi ha l'ombra no. Que plana, sobretot en aquest esport, perquè en altres esports potser algun dia se sabran coses del futbol o se sabran coses de l'handbol o coses del tennis, no?
Jo
però
crec que els esports d'equip...
El ciclisme això ha estat tacadíssim.
Això és una teoria meva, personal, i que pot estar absolutament equivocada. No? Jo crec que els esports d'equip no tenen els problemes de dopatge que tenen els esports individuals i de gran esforç, no? Com, per exemple, la natació, l'atletisme, el ciclisme. Si tu analitzes, tots els grans rècords de l'atletisme han estat borrats, no?, pel dopatge, no? Vull dir, doncs jo crec que aquests esports on realment et porten al límit és una pena, no? Perquè no hauria de ser així, no? Però suposo que hi ha una gran tentació i hi ha gent que es dedica també a dir-li als esportistes, no? Escolta, tu vols guanyar més diners o vols tal? Aquí hi ha cadascú...
Vols tenir més èxit, no?
Vols tenir més èxit. Al final estem parlant... Això és un negoci. Jo conec alguns ciclistes que, evidentment, no podria demostrar-ho, però la sensació que m'ha donat és que ells s'han dopat, han aconseguit un bon contracte i han sigut llestos i han dit, hòstia, aquí ja s'ha acabat. Altres no. Altres, és cert que hi ha hagut una època en què això era un sistema i realment era molt preocupant. És a dir, jo no crec que el dopatge s'hagi acabat perquè al final no s'acaben els atracaments, no s'acaben els assassinats, desgraciadament, i sempre hi haurà gent que voldrà fer trampes, però crec que sí que s'ha controlat, perquè jo ara que ho veig amb una certa distància, bueno, veus que al finals dels 90, als principis del 2000, ostres, és que allò ja no era dopar-se, és que hi havia gent que prenia risc vital, no? Feien coses que dius, ostres, quan te les han explicat o quan has llegit coses de l'Operació en Puerto, això dius, ostres, realment la gent està una mica boja.
Com et vas quedar amb lo de Lance Armstrong? Et vas quedar pas
Mira,
com
jo,
o, diguem-ne, tots els periodistes
jo,
que envolteu...
Jo, en el cas de l'Armstrong, em semblava sempre una mica estrany. Reconec que és una persona que no me la vaig creure mai massa. Tenia aquell punt soberbi. Jo, per exemple, una cosa que a mi és el que més m'ha molestat de Lance Armstrong és que un ciclista petit, que es deia Filippo, us deu dir, vamos, espero que estigui viu, Filippo Simeone, aquest tio va anar a declarar en un jutjat italià contra Ferrari i tal. I l'Armstrong el va enfilar, no? I en un Tour de França, cada vegada que s'escapava aquest noi, ell marxava amb ell. Clar, si marxava Armstrong, aquest noi no es podia escapar, no? Això és com pagar un nen de 5 anys, no? Dius, escolta, tu ets ja en aquells moments un quíntuple ganador del Tour, perquè una persona ha fet unes declaracions contra teva, escolta, no sé si cal tot això, no? Armstrong tenia aquest punt que fins i tot ara ell diu que no, que ell no s'arrepenteix de tot això, no? Que ell el que va ser és molt professional, home.
no que sé si explica la història.
Clar, no, bueno, però dient, el... jo no sé si un gran assassí que no el matin, que no el trobin mai en sèrie, pot acabar dient, no, és que jo era un gran professional. Cuidado, que salvant les distàncies, només faltaria, però vull dir, tu no pots dir que t'has estat dopant tota la teva vida i has sigut un gran professional, no? Mi...
No sé,
ja et dic, és una cosa que jo crec que a vegades un té que saber recapacitar i dir, bueno, mira, les circumstàncies em van portar aquí, vaig fer coses que no havia de fer i ja està, no? Però ell segueix pensant que no, i diu que si tornés a córrer ho tornaria a fer, home. No sé,
et recomano tot... aquest documental del qual abans parlàvem, Ícaro.
Sí, el veuré.
Crec que està en alguna plataforma, suposo que Netflix, i que s'inicia, diguem-ne, amb el dòping, el ciclisme, i després, diguem-ne, que la pel·lícula i el documental va molt més enllà, va cap al dòping a nivell de... olímpic i internacional.
Clar, és que mira el que hem vist ara, també, en el tema de l'esquí de fons, vull dir... Escolta, amb el dopatge, ja et dic, desgraciadament, és com els atracaments i com la gent que vol fer trampes, no? Sempre hi ha gent a la vida que vol fer trampes i suposo que sempre n'hi haurà. Ojalà no passés, no? Però jo, per exemple, si tu em dius ara, tu estàs segur ara que ningú es dopa? No, estic segur, no posaria la mà al foc.
I es nota això, estan a prop? És a dir, coneixent els cossos, els ciclistes,
com corren... No, tu sents coses, però notar-ho... Home, sí, a vegades sí que hi havia... Va haver una època que hi havia unes exhibicions que deies, ostres...
És impossible que aquest tipus
faci això. És impossible que això, o tants dies i que durant tant de temps, no? Però clar, al final, això és com tot... puc intuir coses, però per dir coses, per donar notícies, tens que tenir proves i així, clar, i com es troba una prova, no?, d'algú dopant-se, és complicat, no? Jo és el que et dic, jo crec que ara la cosa està molt més neta, molt més equilibrada, però en cap cas m'atreviria a dir que no hi ha ningú que es topa, de fet, encara van trobant gent, no? Però bueno, que trobin gent també és la normalitat, per això són els controls, no? Vull dir...
Com és la teva vida en un tour? És a dir, què fas?
Però ara
ha canviat la rutina.
Sí, ha canviat molt perquè abans anàvem in situ i ara ho fem des d'aquí, no? Llavors, clar, la vida quan estàs allà en el tour realment és allò, maleta i cotxe
i amunt i avall
tot el dia, no? Tu t'aixeques al matí, si pots vas a la sortida, si la distància t'ho permet després a l'hora de la meta, també depèn de la funció que facis. Jo ara si estic comentant, doncs normalment sempre tinc que anar a meta l'abans possible, abans si estàs fent reportatges vas a la sortida, però per exemple a mi encara com a comentarista m'agrada anar a la sortida, perquè és un altre de les altres avantatges que té el ciclisme, que tu al mateix moment d'una cursa pots parlar amb un protagonista, cosa que en el futbol doncs és molt difícil, no? I ells a vegades t'expliquen coses, no? Pues he visto este, tal, okay. Com ho ves a este? No, a este le veo mal, no sé què. Ahir parlava, abans d'ahir parlava, vaig estar uns dies a Sant Sebastià amb el Patxi Vila, el director del Bora, de l'equip del Sagan, i veus, clar, jo no he comentat el Giro, però em deia, diu, jo los primeros días ja vi que Simon Yates, que era un dels favorits, no estava per a ganar. Ells, això sí que ho veuen, això que em deies tu, ells els veuen, el cos, la musculatura, i clar, ells han sigut molts ciclistes i ja ho saben, no? Jo crec que el millor de les voltes és això, no? Que cada dia pots tenir contacte amb els corredors i després al vespre te'ls trobes a l'hotel, surts a sopar o en aquell moment ells estan fent alguna cosa i pots xerrar molt amb ells, no? És a dir, és un esport que és el que et deia que és el bo que té, no? Que tu pots tenir molta facilitat de contacte, no? I ja et dic, el que canvia més per mi és entre la Vuelta o el Tour, no? El Tour és una cursa on a nosaltres ens donen la senyal feta i a la Vuelta la produïm. Televisió Espanyola és el productor de la senyal. I això sí que complica molt.
Haurem de quedar un altre dia perquè ens expliquis la Vuelta, perquè no tenim prou temps, però clar, tu estàs fent moltes coses a la Vuelta, no només retransmetre, i crec que són molt interessants. I parlant de la Vuelta...
Que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales, quise llegar a meta...
És la cançó oficial de la Vuelta 2019, és Arcano. Això és una història de música i de Vuelta. Això comença l'any 77 i ha passat moltíssima gent, Tino Casale, Azul y Negro, La Unión, Melendi, La Oreja de Van Gogh, Marta Sánchez, etc, etc, i aquest any Arcano. L'has triat tu, la cançó?
No.
Que fas tantes coses...
Mira, en aquestes històries tan llargues, com sempre, hi ha moments millors i pitjors, no? Jo crec que hi ha hagut grans cançons, hi ha hagut grans moments, i hi ha hagut moments que potser valia la pena més ja no haver tingut una cançó, no? A mi, a vegades, em dóna la sensació que això ja, a mi ja em sobra una mica.
t'ho negaré, no?
Jo crec és el merchandising. Grans,
sí, clar, al final suposo que per la Vuelta segueixen sent ingressos i està molt bé, no? Però jo crec que això, no? Aquells grans moments, fins i tot quan jo encara veia la Vuelta des de casa, no? Allò estava molt bé, no? Els anys 70, els anys 80... Però a mi ara em dóna la sensació que és una mica forçat, no? I aquesta cançó, que l'he sentit un parell de vegades, no està malament, però ja et dic, hi ha hagut alguns anys, perquè al final, clar, jo aquesta cançó l'estic un mes sentint a totes les pauses,
molt,
a tot arreu, de fons, de cascos, i dius, ostres, és horrible.
Normal,
no?
Que tinguis una certa rabieta o
sí,
mania.
Sí, jo ja ho trauria, allò de les músiques de la Vuelta, si per mi fos.
Carlos Andrés, ha sigut un plaer xerrar amb tu, moltíssimes gràcies, i sobretot un plaer escoltar-te en les transmissions esportives, perquè no sóc jo, som molts els que ens agrada escoltar la teva veu i escoltar els acudits del Perico Delgado.
Tenen molt èxit, eh?
Tenen molt èxit i escoltar-vos a
que
tots.
Que no ho entenc, però...
Entren bé. A les tardes de juliol entren molt bé.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Molta sort. Una lucha contra el pin.